estudiar coses de l'idioma. Un senyor petit i eixerit de Santa Coloma vol anar a Madrid decidit, s'ha de viatjar. Però el pobre home fa temps que ha perdut el costum de parlar el castellà. Si vol dir que el cotxe li fa figa, ha de dir que el cotxe li ha seguido. I si li fa un pet com una gla, ha ser un pedo com una bellota, senyores, el rai. Com que l'home és un sumi a truites, senyors meus, és un sueny a tortillas. Ell es pensa que es bufa i fent polles, i se'n diu soplar i a ser botella, senyores, el rai. Vagi un embolic, ja t'ho dic, coses de l'idioma. Un senyor petit i eixerit de Santa Coloma vol anar a Madrid decidit, s'ha de viatjar. Però el pobre home fa temps que ha perdut el costum de parlar el castellà.
Això són coses de l'idioma, de la trinca. Per cert, com aneu d'idiomes? Sou poliglotes? Quantes llengües parleu, a més del català, el castellà, el telèfon, l'anglès, el francès, swahili? Una persona es considera poliglota quan parla més de 3 idiomes. Al llarg de la història, persones dedicades a l'estudi de la llengua han arribat a parlar més de 10 idiomes.
Per exemple, el diplomàtic britànic John Wobling sabia un total de 200 idiomes, dels quals en parlava correctament un 100. Un altre exemple, i més recent, és Ioannis Yokonomou, un traductor de la Unió Europea que parla 32 idiomes diferents.
Però, independentment dels idiomes que parlen, no sé si els parlen prou bé. Si ens avaluéssim, quina nota ens posaríem? Un molt bé, un bé, un suficient o un necessita millorar? La protagonista d'aquesta nit coordina una de les comunitats que necessita millorar. Per això són alumnes de la Fundació Barcelona Actua. Participen en l'activitat Integració Lingüística de Persones Refugiades i Immigrants. I amb ella despleguem el mapa d'amics.
Parlem de la Belén Montoya, de 50 anys i natural de Barcelona, tot i que des de fa anys viu a Sitges. Coordina l'activitat Integració Lingüística de Persones Refugiades i Nouvingudes que ofereix la Fundació Barcelona Actua.
Belén, per què és important que millorin en llengües, en aquest cas, el castellà?
Quan tothom arriba a un país nou, conèixer la llengua és el primer pas per poder-se comunicar, està clar, no? Aleshores, entenem que conèixer el castellà és el primer pas per integrar-se i poder-se comunicar. Aleshores, el que nosaltres diem per això és que les classes de castellà en realitat són una mica l'excusa i el fil conductor per generar altres coses, no? Que són, bueno, bàsicament, jo crec que és crear vincles, acollir-los, que se sentin una mica no com a casa, perquè això és molt difícil, però que se sentin còmodes, sobretot ajudar-los a entendre com funciona el sistema aquí, que és tan diferent del seu, no? El nostre sistema comparat amb la seva manera de fer en els seus països d'origen pot ser molt complexa. Aleshores, és una mica ajudar-los a que se sentin còmodes i entendre com funcionem aquí.
I per al seu dia a dia, Belén, per què el necessiten?
Bueno, el necessiten per tot, perquè clar, quan vas a un lloc, si vols, inclús per comprar-te una targeta de metro, bueno, pots anar a la màquina, no?, a comprar la targeta de metro, però necessiten per qualsevol cosa on es moguin, necessitaran preguntar, entrar a una botiga, qualsevol cosa, necessitaran saber l'idioma.
Ara em poso una mica a la pell dels nostres oients, Belén, i clar, recordar quan vam aprendre un nou idioma ens queda molt lluny, potser, no?, perquè normalment aprenem els idiomes a l'escola, a vegades sí que continuem després on aprenem algun de nou, però no és una cosa que fem sovint. Com és això d'ensenyar un idioma des de zero? Quines tècniques teniu? Feu més jocs?
De fet, no tenim un sistema establert, cada voluntari s'ho fa una mica a la manera que li va bé. Depèn també si coneixes la llengua materna del teu grup d'alumnes, et facilita les coses. Si no, els voluntaris que potser no coneixen tant la llengua materna es guien més amb imatges. I aleshores fem pues, cadascú una mica, cada maestrillo su librillo, s'ho fa una mica a la manera que li funciona. També pensa que el nivell de coneixement de la majoria dels nois que arriben a Barcelona actuar és mínim, o sigui, comencem per lo més bàsic.
Tu portes des del gener d'aquest any en aquest programa. Has vist l'evolució d'algun noi que ara, 11 mesos després, no parli un castellà fluid, perquè evidentment en 11 mesos no ho pots fer, però que sí que es defensi, no? Que vagi al mercat i es defensi amb,
i amb comprant. Amb menys. Sí, sí, sí. Jo puc parlar, és a dir, jo sóc coordinadora, però també sóc professora i tinc el meu grup d'alumnes i els que tinc ara porten quasi 5 mesos amb mi i es defensen molt bé. A vegades a classe em sorprenen i tot de quan els hi poso deures de les coses que saben.
I per quina raó en aquest programa, Belén, per exemple, s'aposta pel castellà i no pel català?
És una qüestió pràctica. Ells estan a Barcelona, però no és segur que es quedin a Catalunya. És a dir, amb el programa de primera acollida de 3 mesos, durant aquest període, diversos dels nostres alumnes fan la petició d'asil. Llavors, quan tu passes a ser demandant d'asil, passes a un nou programa, que ja no és el de primera acollida. I un percentatge alt entren dintre d'aquest grup i amb la petició d'asil et poden destinar a qualsevol lloc d'Espanya. No, tu no escolleixes on et quedes. Aleshores, evidentment, el castellà és la llengua vehicular que els hi servirà més amb ells.
Des del gener, 84 persones han passat per aquest programa que coordina la Belén. La gran majoria són nois de l'Àfrica subsahariana, alguns d'origen marroquí, algerians i un parell de sirians.
Belén, tal com ens deies, l'idioma en molts casos només és una excusa, ja que tenen molts altres maldecaps i preocupacions, aquests joves. Què detectes?
Bueno, les necessitats que tenen poden anar des de coses molt bàsiques a coses a necessitats més importants. És a dir, per exemple, tots els alumnes, tots els nois que no demanen asil polític perquè les seves circumstàncies personals no són lo suficientment greus o no sé com explicar-ho, no entren dintre dels paràmetres en els que pots demanar asil, quan s'acaba el seu programa d'acollida de 3 mesos, es queden sense res. És a dir, i les seves necessitats són tals com tenir un lloc on dormir i poder menjar. Aquests són els casos més greus. Quan veus que a algú se li acosta al final del seu programa d'acollida, no és demandant d'asil i ha d'anar a algun lloc, perquè a mi em sembla inviable que es quedi al carrer, no? Això és el més greu. I, per exemple, ara tenim un noi que ens ha demanat ajuda d'aquest tipus. Aleshores, bueno, abans de fer gestions, parlem amb els seus referents de l'associació que els acull per veure si tenen algun tipus de solució, estan movent alguna cosa i per no nosaltres no solapar-nos amb el que fan ells, no? I si no, bueno, nosaltres comencem a intentar trobar solucions. Aquestes són les més greus. Després hi ha coses doncs més banals com acompanyar-los a empadronar-se o, jo que sé, fa poc hi havia un noi que se n'anava a Madrid a tramitar el seu passaport i em va demanar si li podia trobar algú que l'acollís a Madrid. Doncs, bueno, sí, vam trobar una persona que el va tenir a casa seva mentre feia els tràmits del seu passaport.
I nosaltres, Belén, com els podem ajudar?
Jo crec que la millor manera és a través de fundacions o associacions que coneguin quines són les seves necessitats. Igual que Barcelona Actua, hi ha altres associacions que saben el que els nois necessiten o les demandes que tenen. Jo crec que és la millor manera de fer-ho.
Aquesta nit, Belén, comencem aquesta cadena del mapa d'amics amb tu. A qui li voldries passar el testimoni?
Doncs mira, li vull passar a un dels nostres alumnes. Es diu Kake, ell és de Guinea, i avui per avui és l'alumne que porta més temps amb nosaltres, i de fet, ell és alumne de la Fundació, ve a classes encara, però sobretot ara és voluntari. És a dir, ell va començar a implicar-se en les activitats que la Fundació fa al Raval. Els dijous hi ha sopars al Raval, els caps de setmana hi ha esmorzars al Raval, i ell va ser el primer que es va implicar de forma constant.
Perfecte, doncs ens posarem en contacte amb ell en les properes setmanes. Moltes gràcies, Belén, per atendre'ns aquesta nit i per explicar-nos l'activitat Integració Lingüística de Persones Refugiades i Immigrants que porteu a terme a la Fundació Barcelona Actua.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
La Belén afegeix que la perspectiva que tenim dels immigrants i de les persones refugiades canvia quan els coneixes i els poses nom i cognoms. Són persones reals, de carn i ossos, amb problemes i preocupacions, com nosaltres.
Si voleu conèixer més a fons la feina d'aquests voluntaris o sumar-vos a la Fundació Barcelona Actua com a voluntaris, podeu visitar la seva pàgina web, barcelonaactua.org. Amb el testimoni de la Belén Montoya, tanquem el mapa d'amics d'avui.